Doncs mira, avui, entre els dies mundials, te'n destaco dos. Un, que si tens certa edat, et serà familiar i fins i tot tindrà aquell grau de nostàlgia. Avui és el Dia Mundial del Pac-Man. El Pac-Man és el videojoc, aquell que era una bola groga que es movia per la pantalla i anava menjant punts i t'havies de protegir dels fantasmes, que hi havia uns puntets que si te'ls menjaves, fent que et poguessis menjar els fantasmes, tornaven a l'inici i vinga. Doncs avui és el Dia Mundial del Pac-Man. Avui se celebra perquè és el dia 22 de maig en el que es va presentar, de l'any 1980. En parlarem a l'Infocop a Lleida, ja t'ho avanço també, eh? Però avui també és el Dia Mundial del Gòtic. És el 22 de maig se celebra un dia que per molts pot ser fosc, estrany, però vaja, que simbolitza la celebració de l'escena gòtica i la seva presència al món. Se celebra el Dia Mundial del Gòtic. Amb allò es pretén ressaltar i divulgar diversos aspectes d'aquesta subcultura gòtica, com per exemple la música, la moda, l'art o la literatura. Per tant, ja veus, estem tan entretinguts com volem. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, com estàs? És dimecres, a meitat de la setmana, 22 de maig del 2024. És el cap de setmana de l'Aplec del Caragol a Lleida, aquesta festa gastronòmica ja d'àmbit nacional, amb reconeixement, en el que cada cop hi ha més penyes, més colles i més persones que hi participen directament. Després ja saps que, a més, pots anar de visita, pots passejar-t'hi, però és que, a més, i això ja ens ho ha explicat aquí més d'una vegada el seu president, el Ferran Perdrix, ja s'ha habilitat i s'ha normalitzat que puguis anar i menjar caragols sense haver d'estar en una colla o en una penya. Ja cada vegada està més a l'abast de tothom, per tant, escolta, tu pots anar allà de visita, però participar gastronòmicament de la festa. I quin temps farà? Perquè aquesta és l'altra pregunta. Perquè sí, escolta, l'Aplec del Caragol el que vulguis, però mirant al cel. Doncs mira, jo t'avanço que a hores d'ara estem ja camí dels 21 graus a la ciutat de Lleida. Encara no hi hem arribat, eh? Una mica per sobre dels 20 i mig, que tenim vent de l'oest i del sud-est de 12 km per hora, però que és un dia amb sol. Fa un dia sa, si vols. Ja ho sé, que això de sa o no sa meteorològicament parlant potser no és l'adjectiu correcte, però no sé si m'entens. Fa un dia sa. Jo estic vivint uns dies, avui ho comentava amb una altra persona, per mi ideals. És a dir, a mi que de temperatura mínima es baixi a 10, 11, 12, 13 graus i que de màxima ens quedem a 24, 25, 26, faci més o menys sol, és que et permet, per mi, això ho insisteixo, pots viure sense calefacció, no necessites l'aire condicionat, pots obrir i ventilar tranquil·lament. Fa bon temps per anar amb màniga curta, però no ho vas havent de buscar ombra tota l'estona perquè acabes suant. Vaja, per mi és un temps ideal, i és el entretemps aquell que dèiem que a Lleida l'havien perdut. Doncs mira, fa uns dies que l'estem vivint i benvingut sigui. Per cert, de temperatures mínimes, doncs el que et deia, 12 graus a les Borges Blanques, 11,7 a Tàrrega, 11 a Lleida, Cervera, Balaguer, 10 a Golmés, 9,5 al Carràs, 9 a Maials, 8 a Tremp, a la Seu d'Urgell o al Guaire, 7 a Solsona, a Sort, a Viella, Alfarràs, 6 a Martinet, 5 a Capdevila, a Capdella, 4 al Pont de Suert o a Barruera i sota zero, doncs a les cotes 2.500 de Boí i de Vaqueira, 2 sota zero, i a la Pica d'Estats 6,7 sota zero. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dia de cels variables amb estones de sols i núvols d'evolució diurna durant les pròximes hores. Al Pirineu no es descarten precipitacions i tempestes ocasionals. Avui tindrem temperatures màximes de 24 graus a Lleida i a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. Avui vent fluix variable amb predomini de la component oest. Demà tindrem un cel més ennuvolat sense descartar xàfecs en tempesta de manera ocasional, que seran més probables a la part del nord i a Tàrrega. Demà tindrem temperatures temperatures similars, amb mínimes de 12 graus a Lleida i 5 a Viella, i màximes de 26 graus a Lleida, 21 graus a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noèlia. Mira, ara t'explico una cosa que, si vols, no té a veure amb la meteorologia, però crec que sí. Just acaba de finalitzar la primera jornada de formació sobre canvi climàtic que s'ha impartit en exclusiva als diputats del Congrés. Estava organitzat per SOS Sostenibilitat i Oxfam. És un projecte que s'ha portat a terme a d'altres països, com per exemple França, Suïssa i Canadà, i que ha estat exitós i que els polítics, escolta, ja han anat, han atès i han entès què és això del canvi climàtic i que s'ha de fer polítiques que afavoreixin que puguem seguir vivint bé, però que seguim amb de cada vegada hem de contaminar menys, per exemple, o fer anar menys recursos del planeta, que no són il·limitats. Val? Just s'ha acabat la primera jornada aquí a Espanya. Saps quants parlamentaris han assistit? 3. 3. És una vergonya. És que després ens preguntem com és que la gent estan desenganxats de la política. Doncs mira, un exemple més. A tots els grups polítics del Congrés dels Diputats se'ls va convidar i se'ls ha avisat amb diverses setmanes d'antelació. Però només 3 persones han assistit. 3. Una del PSOE, un de Sumar i un del Partit Popular. La resta, cap. Aquesta és la realitat. Vinga, que t'explico ara actualitat informativa, però de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Vam obrir la caixa de Pandora ja amb el tema de la campanya de la fruita, de les persones que les tenim dormint al carrer, que no se sap ben bé com arriben, però arriben. No arriben com haurien d'arribar, però arriben, insisteixo. Ahir en van parlar a la tertúlia dels polítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ja va fer unes declaracions ahir també. I ara Fruita amb Justícia Social diu que les declaracions de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ahir va afirmar que ajuntaments del sud d'Espanya han pagat el bitllet de transport a temporers perquè vinguin fins a Lleida, doncs aquesta organització assenyala que és inadmissible que representants polítics desviïn l'atenció amb afirmacions que no aporten solucions reals als problemes existents en relació a les desenes de persones que han arribat a la ciutat per treballar en la campanya i que s'han pogut veure en els darrers dies dormint als carrers. Ull que tampoc ho desmenteixen. Per tant, és que aquí, ahir a la tertúlia dels polítics, el que va quedar clar és que això no ho pot solucionar una sola persona, una sola institució. Aquí o treballem en equip o no en sortirem. Fa 30 anys que ho veiem, que no en sortirem. Aquí se n'ha de fer càrrec els ajuntaments de tots els municipis que reben treballadores i treballadors per la campanya de la fruita, Lleida inclòs, però no exclusivament, Lleida inclòs, però no exclusivament, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. O s'involucren aquests quatre actors, o de veritat, o sigui, no hi ha res a fer. Cada any t'ho tornarem a dir, cada any veurem gent al carrer, cada any ens horroritzarem de les situacions i cada any ho acabarem oblidant a final d'agost, principi de setembre. I cada any, a l'abril i maig, en tornarem a parlar. El que et deia, el dia de la marmota. O sigui, hi ha temes que no canvien. O s'asseuen, però s'asseuen per treballar, eh? O sigui, asseure's per la foto, no, que això ja ho han fet. No, no. O s'asseuen amb una taula per treballar i aquí no s'aixeca ningú fins que trobem una solució i la deixem signada i amb data de començament i l'executem, o no en sortirem. És un tema, aquest, parlem ara de la campanya de la fruita, podem ficar tants al sac com vulgueu. Per mi és clau, eh? O s'involucra tothom o no en sortirem. Va, que arribem a 1:15. T'he d'explicar també que s'ha desmantellat una xarxa criminal amb un detingut a Lleida que es lucrava amb l'explotació sexual de les seves víctimes. L'operació conjunta entre la policia espanyola, la francesa i l'Europol ha permès alliberar 16 persones a França, per exemple. I han abandonat un home malferit a les portes d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Els fets van tenir dilluns al matí i els Mossos investiguen l'agressió perquè sembla, tot sembla indicar que aquesta persona va estar retinguda i torturada. Tot això passa a Lleida. Tot això passa a Lleida. I la Paeria ha començat el procés per la redacció del Pla de Millora Urbana del barri de la Mariola, que també ha estat protagonista en les darreres setmanes per cap bona notícia, per entendre'ns. El projecte ha de servir per millorar 11 blocs d'habitatges entre els carrers Mariola, Júpiter, Mart i Cardenal Cisneros. I també t'explico que el canal d'Urgell acorda un quart rec, finalment, per l'augment de les reserves d'aigua als embassaments de Rialp i Oliana. Els regants podran consultar a partir de dilluns vinent l'estat d'hidros de totes les parcel·les del canal principal. I acabem amb la notícia econòmica. I és que el preu de l'habitatge a Lleida creix en alguns barris fins a un 80% en un any, segons un estudi. Per exemple, ha pujat de preu un 76% al barri de Joc de la Bola. A Ciutat Jardí és on ha pujat menys, un 10%, 27% a Capon, 20% a Pardinyes, 22% a Príncep de Viana, 18% a Universitat, 26% a la Bordeta o 22% al Centre Històric, fent una mitjana global d'un increment de prop del 13%. Però ja veus que hi ha llocs on s'ha disparat en un any, repeteixo, fins al pràcticament el 80%. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, fem una pausa que està a punt d'aquí. Bueno, ja el tinc aquí, el Cosme García.
Segueixen les firetes a l'antiga hípica amb tot un món de somnis i moltes atraccions. I aquest any amb la novetat del circ del terror per a totes les edats. Recordeu que aquest divendres 24, jornada de preus populars a totes les atraccions, amb els preus al 50%. I pels dies de l'aplec del Caragol, dissabte 25 i diumenge 26, aconsegueix vals 2x1. Associació Provincial d'Industrials Firaires de Lleida, amb la col·laboració de la Paeria.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974 47 14 38.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
Cope Lleida. I ara sí, ja que tenim una nova entrevista cosmopolita preparada amb el Cosme García, evidentment, si no, no seria l'entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Com estem?
Bé.
El maig què és?
El maig és...
Abans dèiem que el maig era...
Són quatre caps de setmana, no, són el no, maig, bàsicament.
És el mes de Maria, el dia de les flors, l'any de les flores, el mes de les flores i tot això.
A Lleida, ara no.
A Lleida no, a Lleida és la fèria d'abril, la festa major de Lleida, la fira de Titelles, els moros i cristians...
I l'aplec.
I l'aplec del Caragol, o sigui, estem amb boig de festa. I l'aplec. Però jo tinc una persona entranyable, una persona de sempre. Quan tu vas pel carrer Major i estàs a l'altura de la plaça Paeria, als porxos, que veus que hi ha una imatge d'un senyor que està allà amb un cavallet pintant, es diu Joaquín Ureña.
Ah?
Sí, sí, clar que sí. De tant en tant, diu, quan fa bo, se'n va cap a Almeria. I allà a Almeria també t'ho trobes. Joaquín, bon migdia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé.
Bueno, moltíssimes felicitats. Vas fer un pregó molt lleidatà.
Sí, sí, sí. I vaig estar molt a gust allí. L'alcalde, a més, m'ha tingut unes paraules molt carinyoses, o sigui, vaig quedar molt content.
Bueno, tu has sigut l'alcalde dels alcaldes perquè has passat amb tots els alcaldes, és a dir, que us veies entrar i sortir quan pintaves a la Paeria.
Sí, sí, sí.
Dic, habitualment sempre estaves amb el cavallet tan cantat d'estar davant de la Paeria, a la plaça Sant Joan...
Sí, 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 sí. És que són els meus carrers. Jo vaig néixer a la plaça Negrola, de manera que Fernando i el carrer Major era quan havia, els havia conegut i els havia usat des de petit. Són els nous carrers. I aleshores a la plaça de la Paeria i al carrer Major hi he pintat moltes vegades, perquè també m'agradava pintar la gent.
Sí, la gent i la festa, perquè jo tinc, sobretot els darrers graves que vas fer, van estar dedicats precisament a la Fira de Sant Miquel, que van regalar a tots els expositors, i jo tinc al meu museu, i és precisament, bueno, el que és el River Café, el xalet dels Camps Elisis, sí. Aquell és un gran quadre,
sí,
que vas fer.
Hi ha molta gent
que em parla... Digues. No, que jo deia que hi ha molta gent de Lleida que té la gran sort de tindre quadres teus a casa seva. Vostès controlats, sí. O ja no controles?
Sí, en teoria tinc els llibres apuntats. El que de vegades no sé qui el té o qui l'ha comprat, si és que l'han comprat, perquè les galeries normalment no donen el nom del client. I clar, he estat exposant per Madrid, per Sevilla, per Bilbao, en molts llocs, i llavors pues, ja perds el control d'alguns dels quadres. Però tinc el títol, la mida i la data.
I Joaquim, quina és l'exposició que per tu ha quedat més petjada de les que has fet a Lleida?
Home, l'última que vaig fer va estar molt bé, encara que va ser una mica accidentada perquè jo estava a l'Arnau quan se va inaugurar, però bueno, vaig quedar content. I després les exposicions normalment que regularment faig a Madrid, a la sala en Sardana, aquestes són, diguéssim, les més importants. Com en quant a extensió i en quant a obra.
Com et consideres com a persona, Joaquim?
Vull dir, una persona normal.
No, però vull dir...
Jo us ho he dit, que ha fet el que ha volgut sempre, vamos, el que li ha agradat. Tinc aquesta sort de poder viure del que m'agrada. I aleshores el treball no compta. M'he esforçat, m'he d'allò, he anat variant, però disfruto amb el que faig.
Què suposa per tu la creació del Museu Morera?
Bueno, ja era hora.
Ja ho vas dir.
Sí. Encara me'n recordo, tinc la visió de qui era un crio, vamos, petit, i el meu pare em va portar al Museu Morera quan estava a l'IEI, a dalt, en una sala de dalt, i allà ho tinc com un somni. I allà me vaig quedar meravellat per aquells quadres de les muntanyes i tal, i llavors li deia al meu pare, oye, llévame otra vez al sitio ese de los cuadros i tal, i em deia, no, està cerrado.
Hi ha una cosa curiosa i ho vas explicar, és les teves vivències, no? Per exemple, he dit, sí, la Rambla Ferran, el que passa que no pinto perquè les fulles no em deixen veure, ho has dit claríssimament.
Bueno, sí, des de casa, Des de casa he pintat, que quan estava aquí per la festa major, que era quasi de sempre, pintava la batalla de flors. Però és que ara és impossible que fa 5 anys que no els poden.
I després...
Tota la vida els havien podat i no arriben a tapar tant. Jo ara només veig art. Només veig fulles.
I hi ha una cosa que també vas parlar i a veure si ho recuperem, perquè ets un home que t'han encantat les firetes de Lleida quan es muntaven allà, que havia el Gato Negro i que estaven a l'Avinguda del Segre,
sí.
On havia l'Alcina Graells, sí. I vas parlar del Làtigo Pérez.
Exacte.
Vas parlar del Làtigo Pérez, sí. I vas parlar de les dues columnes que havia... Sí, a mi m'agrada perquè havia el Teatro Argentino, el Teatro Lido, havia el Guinyol, havia la Tòmbola, com tu deies, lo del Cotó, però havia aquelles dues columnes que ficava Real de la Fèria.
No sé, tenen un nom tècnic, però no me'n recordo ara, que eren de fusta pintada blanc, i entremig de les columnes, a dalt hi tenien les gallardetes, les banderes,
sí.
I llavors hi deia Real de la Fèria, i era anar jugant, anar als cavallitos, lluitant perquè et donessin quartos per poder pujar els cavallitos o els autos de joc, i lo del Làtigo Pérez va ser una novetat. De repente va aparèixer el Làtigo Pérez, que impressionava, sí.
Parlant de la ciutat de Lleida, del que has pintat, què és el que més te queda com a record? Perquè hi ha moltes coses. La gent diu, jo pinto la Seu Vella, jo pinto l'Indivini Mandona, jo pinto el Pont Nou de Lleida o el Pont Vell. De lo que has pintat, què és el que t'ha donat més satisfacció? Suposo que ho fas tot amb amor i carinyo. Home, i el que vols, clar.
Tot això que has parlat, Ho he pintat. El pont nou, el pont vell... potser el que menys he pintat en realitat és el castell. Però, bueno, a mi és que m'agrada molt pintar la gent. I aleshores, clar, al carrer Major tens sempre a diferents hores, hi ha una hora que hi passa el sol, que és per la tarda, a les 3 o així, que vamos, depèn de l'època de l'any, però normalment hi ha un sol molt potent, la gent queda a contrallum, o pels matins, des de lo que era Cal Riber, veus zones de llum i foscor, i aleshores la gent, quan va caminant, els veus amb uns il·luminats i els altres la silueta en negre. Com que vaig ràpid, els puc pillar, que dic jo.
Joaquim, comparteixes Lleida i Almeria. Jo recordo haver estat veient la Setmana Santa d'Almeria i jo sempre, bueno, me precio de dir que Almeria puede irse solamente, aunque sea para tapear, perquè allí demanes una canya o demanes un vi i te donen una carta per a tapear gratuïtament. És otro mundo, no?
Sí. Bueno, això ho vaig trobar jo a la Mili, quan vaig conèixer la Maria del Mar, i llavors el que deies tu de la Setmana Santa, també he pintat la Setmana Santa d'Almeria, perquè m'agraden les professions. Abans, quan jo feia la Mili, només hi havia soldats a la professó, vull dir, companyia d'honores i tal. Però després van començar a fer bandes com a Sevilla, a imitació dels de Sevilla, costaleros, i tot això m'agrada molt. És un bol plàstic.
No, la veritat és que Puig és la més petita d'Andalusia, però la gent és molt amable, jo ho vaig passar molt bé, i justament no vaig recordar de trucar-te i et vas enfadar perquè no t'ho vaig dir. Parlem una mica també d'allò que te trobaves amb els teus amics, aquelles tertúlies que feies al Bodegón de Calvera, que ara li diuen pues, una altra cosa, però jo allí t'he vist i he passat bones estones amb gent de tota la vida de Lleida, perquè ara ha canviat la ciutat de Lleida. Abans Lleida eren aquelles 50 persones que ens coneixíem tots, no? Però ara la ciutat pues, ha vingut molta gent de fora, que no coneixem de res, però aquelles tertúlies del Vera les recordes amb carinyo, suposo, no?
Sí. Home, vaig arribar a fer una exposició només del Vera, de la bodegueta.
Del bodegón, del bodegón.
Del bodegón, sí. I anaven d'estudiants que prenien el nostre primer vermut i aquestes coses. Llavors estàvem amb els amics i tota la colla i ens anàvem matí, tarda, I anàvem a la una o així, i després per la tarda a les 8. Sí.
Jo recordo que Lleida havia nascut al carrer del Carme i quan arribava aquí a Ràdio Popular ja m'havien informat pues, el Paco Viladric, el Fregola, tota la gent del comerç de Lleida. Ara quan passes pel eix comercial, tant que diuen, de les botigues de Lleida, ja no coneixes a ningú, perquè uns que les han llogat i altres que són franquícies, aquí ja no coneixem a ningú.
Sí, ja va aviat. Jo me'n recordo del Fregola, els havia comprat paper també, de la llibreria Cases.
Sí, és on vaig...
Tenien unes columnes
estilogràfiques.
A la paret i tenien, no sé si era un mot blanc, una no sé què, ampliades.
Sí.
I a més anaran junts al col·legi, també el Ramon. Doncs
pues jo vaig néixer davant, jo vaig néixer a la llibreria Jové, a sobre, al cantó del Trilla. A més, és curiós, no?, el que passa ara, perquè abans el Rovell de l'Ou era el carrer del Carme, carrer Madalena, plaça de Sant Joan. Ara ja no passen ni les professors.
Sí. Ja.
Ha canviat
tot. Bueno, l'última batalla de flors està la Ventallà. Se veu que hi havia poques carrosses i no va passar pel davant de carrer. Jo ara visc a Fernando, a la casa de l'Altella.
Fernandito.
I aleshores...
Fernandito. Li deien Fernandito
no,
i després Fernando.
Fernando.
Sí, la Rambla Fernando.
No, Fernando era Fernando i el Fernandito era la continuació. Que encara jo la vaig conèixer que Fernandito que no estava pavimentat. Quan anàvem, me portava la mare amb ma germana al parc infantil dels Campos, que creuaven el pont, arribàvem al Fernandito i estàvem a prop. I era terra. El paviment.
Jo sempre recordo de petitet quan fèiem els pastorets que sempre deia mossèn Ramon Torres aquell bon home que sempre està pintant, aquell home que sempre està pintant, deia mossèn Ramon.
Sí, sí, home, hi anàvem molt per allí pel carn i el meu pare, i me'n recordo molt bé, anem a Sant Ramon i la veu i tot. Sí.
I per acabar, el tema gastronòmic, com te va? T'agrada la gastronomia o no?
Sí, bueno, lo que passa és que ara no em deixen menjar.
Ja, ja, amb això, sí, amb això t'han tret, eh?
Sí, sí, hombre, bé. Jo ara hi he para compte, però bueno, sempre m'ha agradat. Jo aquí... Lo que no vaig és a menjar caragols, però bueno.
Que algú te tirava les orelles. Joaquim, per acabar, fa anys que ens coneixem. Me pots fer, per què no em fas una pregunta tu compromesa? A veure, pregunta'm el que vulguis sobre Lleida, sobre la societat, sobre els polítics, el que vulguis. Pregunta'm el que vulguis.
Home, tu tenies que veure amb la Renfe, amb l'estació, no? Home, el teu pare no era...
El que portava la garrafeta, clar.
Clar, encara tinc fotos amb algun llibre que ho van publicar. Pues jo anava a pintar... Una de les diversions quan jo era petit, 5 o 6 anys, era que el meu pare mos agafava quan sortia de telègrafos, a ma germana i a mi mos portava a veure els trets, quan no hi havia tele ni hi havia res. I em sabia, hasta segons el toc de campana, si era el de Saragossa, si era el de Barcelona, eh? I el dia que vaig veure que una... Me vaig fixar, vamos, que una roda d'una locomotora era més gran que un home. Em vaig quedar impressionat.
Eren altres tiempos.
Pues he pintat.
Eren altres tiempos. Eren altres
tiempos, sí. Sí, bueno. I pues he pintat.
Bueno, pues és un record que a mi també em porta. El Joaquim, pues ha conegut a la família, que van estar allà a l'estació de Renfe, el pare de l'Àngel Ros, que també va ser cap de caps d'estació.
Sí.
I molta, sí, molta gent, el sogre del senyor Sabrina, de l'Ernesto i de molta gent, no? Del, sí, Gerardo, perdó, del Gerardo, sí, del Gerardo Sabrines de la tintoreria. T'agraeixo moltíssim, sí, que hagis estat aquí. De veritat que et desitjo molta salut. Sobretot molta salut per seguir pintant, oh, i per seguir estimant, ai, la ciutat de Lleida. Seguir estimant la ciutat de Lleida. I estic content perquè te vas emocionar de veure tants i tants amics que potser no t'esperaves al Saló de Plens, eh?
Sí, 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 em vaig posar molt content, ja et dic.
Des d'aquí...
Que hi hauria amics, però tants no, i alguns no els havia vist des de feia anys.
Des d'aquí la meva salutació i sobretot també saluda de part meva la teua dona, eh?
Molt bé.
Una abraçada. Una abraçada, cuida't, una abraçada. Salut i molt tard. Ja ho veu, Ricard. Ja ho veu, Ricard. Aquí el bon amic Joaquim Urenya, que va estar al pregoner de les festes de Lleida. Sí. Però una persona molt humana, molt propera i molt reservat, a més, perquè ell fa lo seu, lo que li dóna la gana, i això és l'important.
Molt bé, Cosme.
Hola. La propera setmana intentaré de portar-te algun altre d'aquesta línia o pregoner, o coses d'aquestes, eh? Que a vegades no són fàcils, eh?
No, que no és fàcil, ja ho sé, Cosme, gràcies. Ens queden 12 minuts, ens plantem a la una, fem una pausa, un minut, perquè hem de parlar de llibres, a Llibrerat, amb l'Anabel Ramos, ja ho saps.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano, y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Lleida.
I ara sí, que ens acostarem definitivament a la una de la tarda parlant de llibres a l'espai a Llibrerat. Ja saps, senta't lliure amb un llibre. jo crec que anava per aquí la història del nom. Ja saps que aquest nom ens el va proposar una oient, que després vaig saber que a més és escriptora, i que ara que recordo i ara que ho dic tenim pendent doncs, convidar-la per fer una entrevista. Però ja saps que aquest espai el condueix, el pensa i te l'explica l'Anabel Ramos, que és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, també és la persona que recomana lectures a la biblioteca i una persona intrèpida, estiradora de fils, buscant doncs, la curiositat del que hi ha darrere de cada llibre i de cada autor o autora. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Tenim pendent l'entrevista.
Sí, tenim pendent l'entrevista.
Doncs a veure.
Vale. Ara per final de curs.
Sí, a final de curs no estaria malament.
Ah, doncs mira, sí, també, és veritat.
Bueno, ho dic perquè és una persona que és autora, és escriptora i, per tant, doncs, a part de la curiositat del nom, doncs, és la primera convidada escriptora que tindrem a l'espai.
Ah, pues sí, és veritat.
Veus?
És veritat.
Qui millor que la persona que ens va suggerir el nom.
Exacte.
Bueno, dit això, anem a la proposta que ens has preparat per aquesta setmana d'Aplec, que és igual, eh?
Ah, sí.
A veure, que ho dic perquè l'Aplec... hi ha molta gent, hi ha moltes activitats, però clar, hi ha tantes hores que segur que tens un moment per llegir.
Sí.
Segur.
I si no, per l'Aplec, la setmana després.
Bueno, si no la després, però vull dir que fins i tot a l'Aplec, tenint en compte que diuen que farà bon temps, hi ha un moment que et pots allunyar d'on hi ha tota la gent, te'n vas cap als jardins dels Camps Elisis, que són força macos, busques una ombreta, t'asseus i mitja horeta, una hora llegint, també és un bon pla, eh?
Sí.
Vinga, què em proposes avui?
Mira, avui et porto una novel·la de la Montse San Juan.
Montse San Juan.
Montse San Juan, que és una escriptora d'aquí de Lleida, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma, va treballar com a periodista i va ser una de les membres fundadores de la revista lleidatana La Boira. Ella va canviar fa molt temps el periodisme per la docència i... ensenya llengua i literatura, és professora de llengua i literatura. Va començar a escriure, el 2006 va crear un blog que es deia Llibres llegits i per llegir, que està dedicat a les ressenyes literàries, i el 2014, o sigui ara fa 10 anys just, va publicar la seva primera novel·la, que és La Sergent Anagrim. I és la primera d'una sèrie dedicada a l'Anna Grimm, que és una sergent dels Mossos d'Esquadra. Ah. L'any següent, el 2015, apareix El misteri del Bressol 8 i després, i fins i tot la traducció en castellà també. El 2018 publica el tercer llibre, que és Anna Grimm, Memòria mortal, i totes aquestes tres novel·les dedicades a l'Anna Grimm estan publicades per Pagès Editor. L'any 2020 publica la novel·la Dues dones, que és de la que te vinc a parlar avui, de la que parlarem avui. Dues dones, que s'allunya totalment de la novel·la negra a la que ens tenia acostumades l'Anna Grimm.
Anava a preguntar si la sèrie relacionada amb l'Anna Grimm, aquest personatge de ficció, si era lectura adulta o juvenil.
Sí, és adult.
Ah, val.
És adult. Bueno, és adult.
No, és adult, sí. Si m'enteneu.
Ho pots llegir a l'institut, de fet l'han demanat com a lectura obligatòria als instituts de Lleida.
Val.
El primer.
I té relació un amb l'altre?
Són tres, sí, són tres llibres. A més, clar, és molt curiós perquè són tres novel·les que estan ambientades a Lleida. O sigui, tu està parlant la sergent Anna Grimm i està parlant dels carrers de Lleida, de la Llotja, de la Seu Vella, del carrer Major, de tot això. A més, són, clar, són escenaris reconegudíssims. La gent que viu a Lleida, per descomptat, i això fa molta gràcia.
Molt bé.
És el que passa amb aquest Dues dones, que va publicar el 2020, ja fa 4 anys, que aquesta és també és una novel·la que està ambientada a Lleida, però que tracta un tema diferent, no? És una novel·la realista que està ambientada en els anys de la Guerra Civil i de la postguerra, aquí a la ciutat de Lleida. Llavors, també connecta amb molts fets reals que van passar, no? Descriu molt bé, doncs...
A quina època?
La guerra civil espanyola i la postguerra. Val. Llavors descriu, doncs, parla del front d'Aragó, parla del bombardeig del Liceu Escolar, vull dir, parla de moltes coses que són reals i, a més, bueno, l'ambientació històrica i l'ambientació de la ciutat, doncs, és la mateixa.
O sigui, amb una trama fictícia...
Amb una trama fictícia.
Incorpora el...
Sí.
O sigui,
elements reals.
Feta dins de la cronologia que va passar a Lleida.
Sí, 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 sí. Agafa fets històrics reals i situacions i que podrien haver passat també.
És curiós, perquè de vegades... Bueno, no, va haver un oient que ens ho va demanar. Llibres que passin a Lleida, doncs mira, sí, aquest, per exemple.
Aquest sí. A més, seria una novel·la històrica perquè estem parlant d'un període de la història, no? I a més, bueno, parla de moltes més coses. De què va aquest dues dones? En aquest dues dones ens trobem a la Natàlia i a la Genoveva, que són dues dones, la Genoveva de Palau de Trem, nascuda a Palau de Trem, i la, i la Natàlia de Lleida. Són dues dones que, per coses de la vida, s'acaben coneixent. Bueno, s'acaben coneixent no per coses de la vida, sinó perquè tenen els seus fills a la presó de Lleida.
Acabem.
Cadascuna d'elles té el seu fill a la presó de Lleida. Bueno, s'assabenten d'això, no?, de que els seus fills estan a la presó, i en una d'aquestes visites doncs s'acaben coneixent, acaben connectant-se per mitjà dels seus dos fills, que es fan amics precisament, doncs això, a la presó.
Déu-n'hi-do.
Doncs això, dues dones és la història de dues mares.
No et pregunto si acaba bé o no, te l'has de llegir.
Sí, te l'has de llegir.
Sí,
te l'has de llegir. La novel·la està dividida en quatre parts.
Des del punt de vista de les mares, suposo.
Hi ha diferents veus, diguéssim. Una de les... bueno, està dividida en quatre parts, està parlant un narrador, però sí que ens explica les històries de les dues mares, no? De la Natàlia, de la Genoveva i dels dos fills, del Jordi i de l'Emili.
Val.
Vull dir, a través del, o sigui, diguéssim que fa com un puzzle, no?, amb aquestes quatre històries que acaben, clar, una mica entrellaçant-se també. Bueno, ens explica molt bé el patir de la Guerra Civil, no?, o de qualsevol guerra, això ho podríem aplicar.
Sí, sí.
A qualsevol guerra.
I a més ho podem aplicar a l'actualitat, per desgràcia.
Totalment. Sense sentit d'aquest patiment, de la pobresa que hi ha, de com un fet acaba repercutint tantíssim, no?, a tota una societat, a tota una família, a tot. Fa una descripció, per exemple, dels prats, no?, o quan està parlant de Trem, i dels prats que abans eren... Pues que la herba era molt verda, que les flors eren... I que continuen sent, i penses com pot ser amb tot el que està passant, no?, amb tota aquesta desgràcia, amb tot el que estem patint, que encara les flors dels geranis esclatin d'aquesta manera, o els clavells o les bugambílies, no?
Suposo que també explora el... Per la vegada del patiment d'una guerra o d'una situació bèl·lica, el patiment també d'una mare.
Sí, el patiment d'una mare.
De veure un fill a la presó.
Sí. Sí, sí, sí.
Al final, hagi fet el que hagi fet, és el teu fill.
I del no saber, sobretot, també. Ella parla... Perquè, clar, les dues mares no saben que els seus fills estan a la presó fins que no se n'assabenten més tard.
Clar.
I tots dos marxen a lluitar, no? Tots dos marxen a lluitar, però no saben res d'ells.
Que t'envien un missatge i no contestes els dos segons i ja ens agafa un cobriment de cor, eh?
No,
era molt diferent, i això sí que és històric i és real.
Sí. És una novel·la que està molt bé, que ens explica una història molt recent de Lleida, que a més ens fa connectar moltíssim amb el patiment de les dues mares, també dels personatges que envolten amb aquestes dues mares, i el recomano molt.
Escolta, dues dones. El teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí, el tenim a la Biblioteca Pública de Lleida, a la sala local el trobareu, perquè com que la Montse San Juan és una autora local, doncs el trobareu a la sala local.
De la Montse San Juan,
Montse San Juan, sí.
La proposta que ens du aquesta setmana l'Anabel Ramos des de la llibrera. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Adéu, bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda i el que fem tot seguit és, d'aquí uns minuts, al migdia de Copé Lleida. Parlarem de flors avui, i de tradició, i de segona generació, i d'una floristeria que porta... ara ens ho explicarà, jo crec que 40 o 50 anys al mateix lloc. I també les noves tecnologies, ja ho saps, amb l'Info Cope Lleida. Tot això aquí, a Cope Lleida.
És la 1, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Jornada larga e intensa en el Congreso de los Diputados.
El problema que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, que era el conflicto en Cataluña. Teníamos razón.
Congreso de los Diputados, donde en este momento, como estamos escuchando, está interviniendo desde la tribuna de oradores el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. Tenemos la verdad que para dar y tomar. El presidente del Gobierno ha hablado, que ha sido el que ha iniciado el pleno, ha hablado de tantos temas que se solapan unos con otros y esto también forma parte de una estrategia. El reconocimiento de Palestina como Estado solapa la crisis diplomática abierta con Argentina y estas dos cosas acaban por mitigar la intervención de Pedro Sánchez hablando de la investigación judicial abierta a su esposa, a Begoña Gómez. De todo vamos a hablar a lo largo de este mediodía. Hay mucha tela que cortar, pero me quiero centrar en la cuestión de Palestina, que a esta hora está provocando un aluvión de reacciones diplomáticas, entre ellas la de Israel, abriendo una nueva crisis o empeorando la que ya tenemos abierta. Comenzamos con el anuncio de Pedro Sánchez.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
El próximo martes, el 28 de mayo, algo que se hará al unísono con otros países europeos como Noruega o Irlanda. Y como respuesta, Israel acaba de llamar a consultas a su embajadora en Madrid y ha citado también a la embajadora española en Tel Aviv. Reconocer el Estado palestino, ¿qué implica? Podríamos decir que en este momento es algo más que un acto simbólico, pero en la práctica, sobre el terreno, no parece que vaya a cambiar la situación en la zona. Es importante el hecho de que sean tres países europeos los que den este paso, pero también hay que recordar que en Naciones Unidas, de 193 Estados miembros, hay 140 que ya tienen reconocido el Estado palestino desde hace años y no ha cambiado absolutamente nada. Decimos que tiene mucho de gesto porque en España, Palestina, ya cuenta con una representación diplomática cuyo encargado ejerce las veces de embajador. Esa oficina también actúa como una embajada en la práctica y, de hecho, ellos mismos se definen así. Ahora esa situación podría regularizarse a efectos administrativos. Por lo demás, el reconocimiento de Palestina como Estado choca con la realidad que lleva enquistada desde 1947, año en el que se propuso en Naciones Unidas dividir el territorio entre israelíes y palestinos. Desde entonces, nunca se ha podido dar forma a la solución entre estos dos estados. Hay una clave. Sobre el papel, el reconocimiento puede quedar muy bien, pero sobre el terreno, las cosas no cuadran con lo que entendemos como Estado. En la situación que se encuentra Palestina, no se puede hablar de que tenga un gobierno estable. Una parte, Gaza, está gestionada por Hamas, un grupo considerado terrorista por muchos países, incluida la Unión Europea. Y la otra parte, Cisjordania, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Tampoco está nada claro qué población real hay en los territorios palestinos, porque hablamos de ciudadanos en permanente movimiento con miles y miles y miles de refugiados. Todo esto sin plantear los intereses y alianzas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, que en el seno de la ONU tienen la capacidad de influencia y de bloqueo. Todo esto, que no es poco, habría que aclararlo para hablar realmente de un Estado palestino. Casi nada. Así lleva la comunidad internacional casi 80 años y no se ha encontrado todavía ninguna solución. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, el juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, llama a declarar a cuatro nuevos testigos, dos empresarios y dos responsables de la entidad pública Red.es, que deberán acudir al juzgado a principios del mes de junio para ver si los dos primeros, los empresarios, se beneficiaron de subvenciones de la empresa estatal y si en ellas intermedió la mujer de Pedro Sánchez. Y ya son 32 los detenidos por la grave reyerta que se produjo anoche en las inmediaciones del Estado el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Una reyerta entre feriantes que iban a participar en las fiestas de un colegio. Al parecer discutieron por ver quién conseguía el mejor sitio para las atracciones. Hay 7 personas heridas, una de ellas graves. Y Aragón se va a beneficiar de la mayor inversión tecnológica en España de la próxima década. La hará Amazon, invirtiendo casi 16.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro. Se espera la creación de casi 7.000 nuevos puestos de trabajo. Y en un mensaje a los participantes en Toronto, en un simposio interreligioso sobre cuidados paliativos, el Papa apela a la esperanza para afrontar los interrogantes y dificultades de la vida. Francisco recuerda que la eutanasia se presenta falsamente como una forma de compasión cuando es una gran ayuda para afrontar la vulnerabilidad de la dignidad de cada persona ante el fin de la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lewandowski se apunta al Barcelona que viene.
El delantero polaco está a punto de terminar su segunda temporada en el Barcelona. De momento ha marcado 18 goles a falta de un partido y dice Víctor Navarro que se apunta al Barcelona del año que viene.
Sí, si alguien en Can Barça quiere hacer caja o evitar el alto salario de Robert Lewandowski, 32 millones brutos el año que viene, ya se puede olvidar. El polaco ha asegurado que lleva al FC Barcelona en el corazón, que incluso ya se ve la próxima temporada compitiendo contra Kylian Mbappé en el Real Madrid, al que, por cierto, no tiene ningún miedo, asegura el 9 azulgrana. Lewandowski respondía en una entrevista al diario Marca y a Mundo Deportivo también a la gran pregunta sobre su futuro.
¿Robert Lewandowski jugará la próxima temporada en el Barça?
Sí, claro. Para mí es clarísimo. Quiero ganar con este club, con Barcelona, muchas cosas y estoy seguro en la próxima temporada podemos jugar más fuerte y también ganar títulos. Yo quiero dar muchas cosas también al equipo, al club.
Esta noche se disputa la final de la Europa League en Dublín, es a las 9. Xavi Alonso a por su segundo título de la temporada en el Bayer Leverkusen Atalanta. Lo cuenta el tiempo de juego en COPE Más y aplicaciones.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la 1, dimecres 22 de maig. Tot seguit parlem de tradició, si vols, de segona generació d'una empresa lleidatana, d'una floristeria que sempre ha estat a la mateixa zona i que després de tants anys seguia aguantant, doncs escolta, té molt de mèrit. Te'n parlo res, en un minut.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en Peugeot.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en Banco Sabadell.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
COPE Lleida. Cada cop costa més trobar comerços oberts a la ciutat de Lleida que tinguin una tradició de molts anys a la ciutat. Si et passeges pels carrers, doncs a part de viure la ciutat d'una manera més tranquil·la. Dic passejar-se, no caminar corrent com moltes vegades fem, passejar-se per la ciutat, pels diferents carrers, i fer com em diu moltes vegades el Joan Ramon González, mirar els edificis, mirar els carrers al lluny i veure coses que normalment no veiem. Doncs de tant en quant encara trobem comerços d'aquests que dius, mira, no m'hi fixo molt, però tota la vida que els veig aquí. I aquest tota la vida amaga darrere doncs, una lluita de per obrir cada dia, moments millors, moments pitjors, i moltes vegades canvis de generació, que això és complicadíssim. O sigui, fer que un comerç canvi de generació és molt complicat. Però mira, avui te'n presentaré un altre. Si tu passes pel carrer Balmes i a l'alçada del número 23 t'atures, veuràs la floristeria Arroyo. I, entre d'altres, trobaràs a la Paloma Arroyo, que avui està aquí amb nosaltres. Paloma, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
El carrer Balmes 23 fa 55 anys que trobaràs flors, i trobaràs flors amb el nom de Floristeria Arroyo.
Sí.
Es va començar a dir igual.
Sí, sí, Floristeria Arroyo, sí.
Estem parlant de l'any 1968.
Sí. L'establiment el van obrir els meus pares.
Els teus pares, eh?
Sí, els meus pares, El meu pare, bueno, era de Madrid i, bueno, el seu pare ja era florista. I, bueno,
sí, van... això ja venia,
sí, ja venia d'abans, sí. I jo vaig tindre un tiet que va tindre també floristeria a Madrid. Llavors, pues, bueno, ell va vindre cap aquí i van viure primer uns anys a Madrid, van vindre cap aquí i, bueno, van pensar que una botiga de flors a Lleida, pues, bueno, ja havia, no havia massa, llavors, havia, que me sembla, dos. I, bueno, vam pensar en obrir una botiga i a la zona on estem ara, que fa 55 anys, no era així ni
no
molt
així,
més.
No.
Era tota una aventura.
Sí, sí.
Llavors, tot el que no estava al carrer Major pues, semblava que no funcionaria.
És veritat, això, perquè ara parlem de l'eix comercial, sí. I és veritat que és un motor i rep moltíssima gent.
Però, claro, la zona alta d'aquella...
I la zona alta no era com és ara.
Ara és zona alta, però abans, correcte. Bueno, era on s'estava expandint la ciutat, era per allí. També ells van mirar una mica pues, que si algú se volia parar un moment pues, a fer una targeta per enviar unes flors o algo que pogués parar, que això és molt important. Uh-huh. Poder carregar i descarregar també és important.
Fa 55 anys ja ara, teníem el problema dels vehicles,
sí,
a veure on parar.
Però, bueno, però... Hombre, ara no es pot parar, evidentment, abans tampoc, però bueno, abans no hi havia el tràfic que hi ha ara, no?
Clar, clar.
I bueno, van apostar per aquesta zona i bueno, jo estic molt contenta.
Home, ja van ser valents, perquè ara jo estava pensant, a l'any 68 obrir una botiga de flors.
Sí, perquè tens que tenir en compte que ara ens arriba flor de tot arreu per transport i bé... Venen proveïdors de Barcelona que et porten la flor amb aigua refrigerada i tal, però fa els anys 68 això a vegades no era
molt més complicat. Era més
complicat. T'arribava flor per la Renfe, que llavors hi havia... Jo me'n recordo amb el meu pare anar a buscar les caixes de flor al tren.
Imagina't.
Que el tren abans pues, feia això, feia aquest servei.
Sí.
Llavors,
les flors arribaven no refrigerades.
No, però bueno, arribaven en bones condicions també. Després també la planta, jo, el meu pare a vegades amb el meu tiet s'havien partit el camí de Madrid aquí, pues per tindre... Pues,
ens trobem a mig camí,
sí, que tampoc la carretera és la que ara.
No,
la que ara. Pues bueno, pues per tindre bona planta, per tindre coses diferents, no? per oferir.
Ja veieu les aventures, per això ho deia a vegades que 55 anys, a l'octubre 56, donen per explicar-n'hi moltes, de bones i de dolentes, i d'èpoques bones i d'èpoques no tan bones, si vols, però donen per explicar-n'hi moltes. Estem parlant del 1968, tu ja pràcticament ja vas néixer a la floristeria.
Bueno, jo vaig néixer al 69.
Per això dic, ja vas néixer a la floristeria.
Sí, perquè la meva mare estava embarassada de mi quan van obrir la botiga.
Tu ja has crescut a la floristeria,
sí,
ja l'has vist tota la vida.
Tota la vida. Llavors, pues, bueno, jo va ser una decisió que vaig prendre, bueno, vaig fer uns estudis, però després, bueno, me van dir, ¿por qué no lo pruebas y tal? Però a mi mai me van forçar, perquè em quedés al negoci. Vull dir, és un negoci que és obligat, té que agradar, perquè nosaltres obrim tots els dies. El diumenge obrim de 11 a 2 i el resto de la setmana matí i tarda. El dissabte solament al matí. I, bueno, té que agradar i... i bueno, sonores, no, després sí. Ja dates que ja...
Estar de cara al públic és molt sí. Sacrificat
i després, pues, bueno, hi ha èpoques pues, que pues, ve Sant Jordi, ve la Mare, ve Tots Sants, pues, bueno, són èpoques de feina, de picos molt alt, molt sants de feina.
A més, és el que diem, no és que vingui progressiva, sí. No, és tot en un dia.
Llavors, pues, bueno, claro, s'ha d'organitzar, vull dir, és una feina una mica especial, mm-hmm. És molt bonica, eh? Vull dir, a mi m'agrada el que faig i m'agrada treballar, vull dir que...
Estan al carrer Balmes número 23, Floristeria Arroyo, i clar, amb 55 anys dona temps per passar per moltes etapes. I ells no han perdut el temps, eh? Vull dir, han agafat tots els trens. I quan dic que han agafat tots els trens, vull dir que va arribar a internet. Doncs escolta, sí. Hem d'estar a internet. On estan? Doncs a arroyofloristeria.com. Ha arribat ara l'època aquesta dels enviaments...
Sí.
O de
Interflora, nosaltres ja fa molts anys que hi som, quasi igual que la botiga, vull dir... Pues mira, 51 any menys.
Uh-huh.
El meu pare va ser president d'Interflora també.
I vosaltres també hi sou.
També clar. Hi som, donem el servei d'enviar flors pues, a Barcelona, a Tarragona, a Suïssa o a Brasil, i nosaltres pues, també rebem encàrrecs de fora per aquí per poder servir uh-huh. als clients.
I ara doncs, ja la darrera tendència, que és enviar flors amb un repartidor ja...
Sí, bueno, el servei de Glovo.
D'avui per demà.
Sí.
Bueno, o
d'avui per avui. No, d'avui, perquè te toca la maquineta aquesta i en 10 minuts te venen a buscar un ram de flors.
Déu-n'hi-do.
Hombre, és un servei que, bueno, a mi m'agrada més que el meu repartidor o el servei que tingui de repartir ho reparteix, però bueno, has d'estar a tot no. Una mica, no? Perquè el comerç o te puges al tren o
no, per això deia.
El tren passe.
arroyofloristeria.com, els trobes a internet i des d'allí tens tota la informació.
Sí, la pàgina web pots bueno, veure quantitat de rams, de bosses amb flors, de planta, per poder enviar a Lleida i Rodalies, als pobles també.
Anem justament a això, Floristeria Arroyo, Paloma. Què oferiu vosaltres? Què tenim? Doncs
pues mira, oferim flor tallada, de tot, pues, roses, clavell, astromèria, lílium, hortènsia, peonia, sempre procurem tindre, pues, sempre apostem per la màxima qualitat amb la flor i tindre varietat i tindre pues, lo que toque. Ara, el mes de maig, mes de juny, pues, que és lo que, pues, hortènsia, peonies, pues, lo que sigui molt de l'època, pues, potenciau. Està sempre també una mica alerta de com tot, no? Pues aquí també hi ha una mica de modes, no?
Clar.
Pues una mica també pues tindre lo que... Perquè la gent al final, lo que veu a les redes socials, lo que veu a les revistes, lo que veu, és també una mica lo que et demande, no? Llavors, pues mira, està una mica també a l'última amb això. I bueno, nosaltres fem també l'enviament de rams de flors, de centres, de servei funerari, també per una clínica. Tot això ho oferim sense cap problema.
Esteu...
Pots vindre a la botiga,
sí.
pots sí, fer sí, per escolta, internet, pots trucar per telèfon, vull dir que
vivim tot... a l'època d'internet i sí. Dels mòbils, però si aneu a la botiga, les veureu, les
sí,
plantes,
no,
les olorareu i les podreu tocar.
Les podreu tocar i bueno, també el poder parlar, pues, també, home, jo no vull perdre... el comerç de sempre.
Clar, evidentment. Si no, aviam, hi ha situacions que és molt còmode les noves tecnologies.
Sí.
Per tothom, eh?
Sí, perquè quan estàs treballant...
Però, pues... però escolta, el entrar... Paloma, què tal? Bon dia.
Sí.
Mira, escolta, que vull fer un regal, què em recomanes? Mm. Aquesta conversa que pot durar un minut, perquè són especialistes, la Paloma i el seu equip, i t'entendran de seguida. De seguida sabran el que vols.
Sí.
Jo ho sento.
No.
Les maquinetes no les substitueixen.
No, jo també aposto per ahí.
Insisteixo que alguna vegada pot fer falta, i escolta, benvingut sigui els serveis aquests d'enviament immediat i totes aquestes històries. Però, escolta, si podeu passar per Balmes 23, estan a tocar a Ricard Vinyes.
Sí.
Tenen ja pàrquing a Ricard Vinyes, si aneu amb vehicle. Vull dir que, escolta, parques i vas tranquil·lament, o si no... i a tant s'és caminant. I si no, doncs mira a través de la web, arroyofloristeria.com. Paloma, clar, ara estem acabant la primavera, ve l'estiu. Hi ha gent que encara li agrada tenir doncs, a casa, si tenen terrassa o balcó, o a dins el menjador, tenir plantes, però plantes de veritat, de les que has de regar i les que les vas veient com creixen i que pateixes a vegades perquè les veus una mica músties. Vosaltres també teniu planta de
planta d'interior tenim, d'exterior també tenim algo, no, no fem jardins ni terrasses ni tot això, però sempre tenim algo, sempre, sobretot a l'entrada de la botiga fora, sempre tenim, pues, bueno, lo que és l'època, lo que hi ha de planta en flor, pues, a l'època, lo que toca l'estiu, lo que toca l'hivern, pues, sempre se té, no? I si no, hi ha gent que a vegades necessita més quantitat, pues, ho encarregue i li portem, o li portem a casa i ja està. Sí, sí que tenim, sí que és veritat que tenir una planta a casa te canvia molt.
Home, jo de veritat, si no ho heu fet, proveu una, dos al menjador, et dona vida.
Et dona vida, tindre fora algo també te dona vida. I després pot ser un hobby també, per
també,
algú.
També.
Un hobby de... Les plantes no necessiten...
Un hobby desestressant, eh?
Sí, o sigui, les plantes no necessiten tampoc molt cuidado, que jo a vegades penso, madre mia, si és que... Se moren a vegades per massa reg, massa...
Sí, sí, vull dir, massa, per estar-hi massa sobre.
Massa sobre, no? Llavors, pues, tenen que estar... Nosaltres, normalment, el que tenim d'interior sempre és planta bastant forta, vull dir que no... Per no complicar la vida
a ningú.
No,
ja està bé.
I, a més, són boniques, vull dir que no passa res. Llavors, pues, bueno, l'has de tenir a casa, evidentment, en un puesto que tingui llum natural, no sol directe, no, llum natural, i després pots regar, pues, això ja t'aconsellarem, depèn de la planta.
Claro.
Ja t'ho diran, però que tampoc s'ha d'estar tan a sobre ni tan... Vull dir que... I te canvi totalment l'estància on estàs, eh? Vull dir que...
Escolta, posa una planta a la teva vida.
Sí.
Mira, si vols us ho dic així, posa una planta a la teva vida. Paloma, amb això que deies, jo, si t'he vingut a buscar una planta, i va i ve, però al cap d'un any o dos, ui, fa mala cara, si li faig una foto i vinc i te l'ensenyo,
sí,
m'assessoraràs,
eh? Sí, home, i tant, faltaria
clar,
més.
Clar, vull dir, perquè ells de seguida... Escolta, li veuen la cara a la planta,
sí.
Ja sabran el que li passa.
De flor tallada, que també hi ha molta gent que ja comença a tindre afició a tindre, doncs a vegades, ara fa dies que no, però que a vegades tenim oferta, vull dir, fiquem una oferta, doncs, a la porta, al carrer mateix, doncs, d'un paquet de flors per 5 euros o 7 euros o alguna cosa així. I això, home, 5 euros jo crec que molts no us ho podem permetre, no?
La flor tallada ben tractada...
Et pot durar una setmana o així, però bueno, és que tampoc...
Per això, dic que et dura una setmana,
una
no és allò
setmana,
que et dura un dia. No,
si vas ficant aigua, vas canviant l'aigua, vas tallant una mica la tija i tal, pues te pot durar una setmana ben bé.
Uh-huh.
Vull dir que... I també la flor tallada també és molt bonic tindre a casa. Veure, compres un parell de vares de lílium que pot ser 6 euros i veus si el compres tancat com va obrint, com se va... Un se va marxitant, obre l'altre, pues, també és bonic, vull dir que...
Ah.
I te dona una l'aroma també canvia.
Clar. Doncs ja ho veieu. Tot això ho descobrireu com? Doncs atensant-vos a conèixer la Paloma, al carrer Balmes número 23, a la floristeria Arroyo, que hi has passat mil vegades per davant,
sí.
Que l'has vist mil vegades i que potser mai has parat i has entrat. Doncs, escolta, és un dels comerços amb història de Lleida. És la segona generació, porten 55 anys, a l'octubre en faran 56,
uh-huh.
Per tant, si passes per davant, entra, no diran res. No, si aquest dia no compres, doncs no compres, però pots entrar, conèixer-los, tafanejar, treure el nas, a veure què teniu, què no teniu, t'he escoltat a la ràdio, a veure aquestes plantes.
Sí.
Mira, un dia vindré, doncs ja està, no us diran res.
Després també tenim algun complement, a part pues, tot el que és macetero, ceràmica, espelmes, vull dir, sempre tenim coses boniques també de regalo. Petita cosa, no? Perquè el nostre són les flors i les plantes, però bueno, sempre un accessori que també hi ha gent que ho compra. Eh?
Mm-hmm, molt bé. Doncs la Paloma Arroyo, que està avui amb nosaltres, és la segona generació de la floristeria Arroyo. Estan a Balmes número 23, a internet arroyofloristeria.com, des de 1968 a Lleida. I escolta, amb totes les noves modes, tendències, etc, doncs estan al dia de tot. I si no, treu el nas, és el que et dic, carrer Balmes número 23. Paloma Arroyo, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i conèixer la teva història.
Gràcies, un plaer també.
Que vagi tot molt bé.
Molt bé, gràcies.
Va, que nosaltres el que fem ara és res, ens aturem minut i mig i parlem d'intel·ligència artificial.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, Un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que et permet escoltar de els nostres programes, doncs, els antics, tornar-lo a escoltar, recuperar aquella entrevista o aquell article que t'agradava. Doncs això és el que et permet el nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, hola, què tal, com estàs?
Hola, hoy estamos utilizando la inteligencia artificial generativa. Que tanto tiempo llevamos hablando de ella, esto que estáis oyendo es una IA que simula mi voz. No soy yo el que habla, ya que he tenido un pequeño incidente y no puedo hablar con normalidad. He escrito este texto para que la IA generativa hable como si fuera yo. Así al lío, ¿de qué hablaremos hoy en el InfoPanCop? Entrevista interesante más inteligencia artificial, ya que el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, salieron ciertas voces prediciendo que la IA nos podría quitar el puesto de trabajo, pero otras prevén que generen más puestos de trabajo. En la entrevista saldremos de dudas. Y en la actualidad semanal, ¿qué tenemos preparado para la tertulia freak? Microsoft presenta Copilot Plus, se adelanta a ChatGPT y sobre todo a la presentación de Apple en June. Copilot Plus no es solo un asistente personal, contamos muchas más cosas. La guerra contra MacBook Air ha comenzado. Max ya está aquí y HBO desaparece. Como podéis ver, temas tenemos y todos preparados para la tertulia freak. Y para empezar, un momento para el recuerdo donde David nos explica la efeméride tecnológica de hoy. ¿Hasta qué año vamos hoy?
Bueno, pues nos vamos.
Hemos tenido un problema aquí de catalán-castellano.
Sí, ojo, fijaros la inteligencia artificial generativa, que por supuesto que lo genera todo en castellano, todavía no tiene el catalán, pero todos los audios que le hemos introducido son en catalán, hablados por Jaume. Hemos escrito el texto y ojo lo que ha conseguido la inteligencia artificial.
Con hablando un poco más de entreno.
Un poquito más de entreno y ojo, si le grabáramos todo con la voz en castellano o en el mismo idioma que coge y reproduce, la verdad que lo saca exactamente. Es más, hemos escrito palabras en catalán, en castellano, que las ha reconocido dentro de los audios en catalán y las ha reproducido en catalán. Ha dicho algunas palabras, las ha metido en catalán.
En fin, ¿hasta qué año vamos hoy, David?
Bueno, pues fijaros que nos vamos a un 22 de mayo de 1980, donde la compañía japonesa Namco presentó al mundo uno de los videojuegos más icónicos y adictivos de todos los tiempos, el Pac-Man, el Comecocos. ¿Os acordáis?
En el año 80.
En el año 80. El debut de este juego tuvo lugar en un teatro. Hicieron una presentación, como luego copiarían los señores de la manzanita, en un teatro en Shibuya, en Tokio. Y desde entonces, la verdad que este juego ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de la industria del entretenimiento. El Pac-Man, ya lo sabéis, un sencillo juego de una pelotita que va abriendo la boca y se va comiendo fantasmitas y comiendo cosas para conseguir. La verdad que es un juego además que es para todas las edades y que todas las edades se enganchaban a él y que se siguen enganchando, y es un pilar fundamental de la época del arcade. Fijaros que el nombre Pac-Man tiene una curiosa historia, ya que proviene del nombre japonés Pac-Man. Ah. Y sí, es una onomatopeya, que para nosotros por lo menos una onomatopeya japonesa, que es paku paku, que paku paku lo dicen los japoneses cuando describen el sonido de una boca abriéndose y cerrando al comer.
Vale.
El sonido de agua cuando come.
No es una explicación.
Exacto, es el paku paku, y así el nombre captura perfectamente la esencia del personaje. Así que ya sabéis, hoy, día después de la friolera de 44 años, todavía seguimos jugando al Pac-Man.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara l'entrevista. Mira, el passat 1 de maig va ser, ja saps, el Dia Internacional dels Treballadors, i en aquest context d'intel·ligència artificial, com està doncs evolucionant i de quina manera i en quina velocitat, doncs mira, es perfila com un element clau a l'entorn laboral de present o futur immediat, ja ho voldria dir, ja no futur a llarg plaç, sinó que això ja ho tenim aquí. Alguns dels estudis prediuen que la intel·ligència artificial podria doncs suposar una amenaça per segons quins llocs de treball. Informes com el Banc d'Espanya també suggereixen que la intel·ligència artificial crearà nous llocs de treball amb diverses qualificacions que ara no existeixen. Avui et parlem de We Humans. És una solució d'humans digitals. Mira, parlem amb el seu director, amb el Carlo Villegas. Carlo, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial, a ver, es una... ya hace muchos años que existe, lo que pasa que su desarrollo se ha vuelto... bueno, ha cogido una velocidad exponencial que a veces asusta, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Hemos visto una explosión a partir de lo que son los LLMs o ChatGPTs. Y a partir de ahí se ha visto una explosión en todo lo que es IA generativa, y ha permitido que accedamos a herramientas y sistemas que antes no teníamos, efectivamente. Y ahora, en línea a eso, pues ahora ya no necesitamos tanto desarrollo, tanto cuidar cosas que antes cuidábamos en el mismo desarrollo. Ahora es más sencillo que nunca aplicar un sistema de estos, customizarlo y entrenarlo.
Claro. Según decíamos, el informe del Banco de España y los datos que tenemos vuestros de We Humans, la inteligencia artificial puede beneficiar a muchos empleos incrementando su productividad. Oye, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se puede implementar?
Pues mira, ahora lo que estamos desarrollando nosotros son avatares con inteligencia artificial que les llamamos agentes de inteligencia artificial. Efectivamente, ahora mismo hay un gran porcentaje de actividades que se pueden automatizar, pero la automatización va a ser gradual, no va a ser de golpe, y por tanto lo que estamos abogando nosotros, y en realidad es todo el ecosistema de IA, es que estos sistemas apoyen a la productividad, apoyen a las personas que van a utilizar esos sistemas. Entonces, efectivamente, son sistemas que te van a ayudar a pues maximizarte y no a sustituir a la persona. Y en línea a esto, pues ha habido muchos estudios, por ejemplo del MIT, de que se han hecho estudios para determinar si efectivamente se puede automatizar ahorita todo, se puede automatizar, pero no es rentable aún. Claro. Y el por qué es porque una persona aún puede hacer muchas otras cosas que a lo mejor una máquina pues podría hacer una o dos cosas. Entonces, gradualmente se van a llegar a esas automatizaciones, pero ahorita estamos en la etapa en la que estamos ingresando o integrando esos sistemas en el ecosistema empresarial para maximizar la productividad.
Os encontramos en internet en wearedigitalhumans.com. Nos decías que vosotros os dedicáis ya a la creación de avatares virtuales o digitales. Avatar, por así decirlo, es la figura o solo la cabeza o persona entera creada virtualmente en una página web o en una aplicación. Una cosa es el diseño, ¿no? Crear la apariencia, pero después tiene que saber hacer cosas. Ahí supongo que es donde está todo vuestro esfuerzo.
Efectivamente, de hecho hacemos las dos cosas, o sea, todo lo que es el avatar, el 3D, lo desarrollamos con un equipo de desarrolladores 3D, es decir, hacemos un proceso manual porque llegamos a un punto en el que nuestros clientes quieren, oye, que yo quiero que sea una mujer con pelo rubio, con un fondo específico. Pues todas esas cosas nosotros las desarrollamos manualmente y lleva bastante trabajo ello. Entonces digamos que esa es la parte frontal. Ese avatar nosotros lo podemos integrar en un montón de sistemas, podemos integrar en aplicaciones móviles, en páginas web, y nosotros lo que hacemos es que todo el avatar vive en lo que es un widget. Este widget es prácticamente una página de internet que tú la abres y que ahí ya ves el avatar, que por detrás tiene toda la inteligencia artificial. Y en línea a eso, nosotros también lo que hacemos es que desarrollamos toda esa IA. Entonces digamos que tenemos dos líneas de esfuerzo, ¿no? Uno, lo que es todo el avatar, el aspecto 3D, el aspecto visual y el entorno, y después todo lo que va a ser efectivamente, como tú decías, ¿no? El avatar, ¿qué va a hacer el avatar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué no tiene que decir? ¿A qué herramientas puede acceder? Si necesita obtener datos de una base de datos, a lo mejor inscribir en un sistema de gestión de citas, imaginemos la cita. Entonces son dos componentes que efectivamente pues trabajamos con el equipo, y son dos líneas de esfuerzo totalmente separadas, que después las unimos.
La atención al cliente sería de momento la principal área donde se podemos ver la diferencia con estas inteligencias artificiales.
Uno de los principales focos que nosotros estamos poniendo como WeHumans, porque somos parte de Avai. Avai es una empresa que tradicionalmente se enfoca en la atención al cliente, y ahí es por donde nosotros estamos entrando. Uh-huh. Todos nuestros sistemas, los avatares, estamos principalmente enfocándolos a eso, a procesos de atención al cliente, a ventas, a solución de problemas, solución de incidencias, pero poco a poco también estamos viendo que podemos integrar esos sistemas en la parte operativa, ¿no? En las operaciones, no solamente para atención al cliente, sino operaciones para mejorar las mismas, reducción de costes, reducción de EBITDA, working capital. Entonces digamos que poco a poco estamos viendo que también están tirando para las empresas para ese caso de uso, pero principalmente sí, es atención al cliente por donde estamos entrando.
Claro. También hay un estudio en el que se indica que solo el 13% de los españoles de momento temen perder su empleo a causa de la inteligencia artificial. Esto yo creo que también va a contribuir a que la gente no lo vea como una cosa problemática, ¿verdad?, la inteligencia artificial, y que la abrace y que, como decías antes, complemente su lugar de trabajo y le ayude a ser más productivo.
Efectivamente, yo creo que ahora estamos en la etapa en la que, como es un comentario que es un decir, ¿no?, que ya está muy popularizado, que es que alguien que utilice la inteligencia artificial es quien te va a poder amenazar tu trabajo y no per se la IA sola.
Claro.
Entonces, efectivamente, aquí las personas, los profesionales que aprendan a utilizar estos sistemas de IA se van a ver bastante beneficiados con respecto a personas que no. Entonces, efectivamente, yo creo que por aquí no es una amenaza exclusiva y individualmente de la IA, sino que la gente que lo aprenda a utilizar realmente le va a poder sacar beneficio.
Claro, claro. Hay otro debate que este sí que lo tenemos que abordar como usuarios y como empresas, en tu caso, y es el tema ético de la inteligencia artificial, porque claro, de por sí la inteligencia artificial no tiene límite, se lo vamos a tener que poner las personas. ¿Cómo ves tú este debate de dónde ponemos los límites a la inteligencia artificial?
Pues ese es un muy buen punto. Mira, yo creo que toda responsabilidad tiene que caer en los desarrolladores o en las empresas que desarrollen esos sistemas, que tienen que estar a su vez alineados a los principios morales y éticos de los clientes y de nosotros mismos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, es verdad que técnicamente el state of the art de la inteligencia artificial todavía queda ahí un hueco que todavía está pendiente de satisfacer, que es cómo controlamos al 100% el comportamiento de la IA, que no alucine, que no haga un drift, que no te diga algo que de verdad no te tiene que decir.
Claro.
En línea a eso, lo que nosotros hacemos es que aplicamos diferentes técnicas y mecanismos que nos aseguran y que nos permiten delimitar el comportamiento de la IA. Sin embargo, sí es verdad que estamos todavía en ese punto en el que puede pasar a ciertas cosas o ciertos comportamientos que no tengamos visibilidad de ellos, que realmente puedan la IA hacer, y que tenemos que estar ahí pendientes con un ojo siempre y para evitar que esto pase, ¿no? En línea a eso, lo que nosotros hacemos es que siempre manejamos el concepto de human in the loop. Es decir, por mucho que un sistema pueda ser automatizado, siempre tiene que haber un humano supervisando el comportamiento de esto. Y porque esto es totalmente evolutivo. Tú puedes claro. meterle información nueva, puedes entrenar de nuevo la IA y que en ese momento se te a lo mejor se te vaya del control el comportamiento. Entonces es súper importante que una persona siempre esté totalmente monitorizando estos sistemas, ¿no?
Uh-huh. Carlos, oye, te voy a hacer una pregunta personal, porque supongo que a ti a nivel personal también estás en un momento en el que ves que la inteligencia artificial avanza a pasos de gigante. Supongo que has estado siguiendo la presentación de Google de hace unos días con el Gemini 1.5. Ayer, sin ir más lejos, Microsoft nos presentaba el Copilot Plus PC y la primera semana de junio esperamos la presentación de desarrolladores de Apple, donde se presupone que va a presentar mucha presencia de inteligencia artificial. Estamos viviendo un momento de cambio histórico, ¿no? Quizá ahora no lo vemos, pero en 20, 25 años, cuando miremos a este año, 23, 24, 25, es un momento de inflexión, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que el momento de inflexión fue en la salida de ChatGPT, que ahí ajá, sí. de verdad se popularizó todo este tipo de sistemas de IA generativa, pero sí, estamos en un punto de inflexión total, en un cambio social en el que estamos viendo cada vez más sistemas más capaces, más generalistas, y que sin duda, yo digo, no 20 años, yo creo que de aquí a 5 años ya vamos a estar con sistemas que no tenemos ni idea de cómo van a ser de potentes, que vamos a poder hacer tres veces más cosas que las que estamos haciendo ahora. Entonces, totalmente de acuerdo. Están afectando en todo el tejido social y empresarial.
Es muy rápido. Además, es que va muy rápido. Sí. Es un tren que o te subes o va a ser muy difícil, ¿eh? O sea, eso de tener el lujo de decir, no, mira, oye, yo no estoy al día durante un año, me desconecto y después ya volveré, es difícil, ¿eh? Hoy en día, porque va muy rápido todo.
Sí, efectivamente. Yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir, sobre todo en hablando de las empresas a nivel ejecutivo. Los ejecutivos tienen que saber qué es la IA generativa, qué es la IA, cómo se puede aplicar, todo lo que implica. Y a nivel ya más abajo, pues sí, estoy de acuerdo. Si tú ahora mismo no estás en línea de los avances de IA, pues vas a ver perder tu competitividad en cuestión de un año o seis meses, definitivamente.
Bueno. Oye, que la inteligencia artificial la tenemos que convertir en nuestro aliado, no en nuestro enemigo, ¿eh? Y con empresas como WeHumans, ya ves que te pueden echar una mano y te pueden ayudar a que aumente tu productividad, ¿eh? Hemos hablado con Carlos Villegas, es director de WeHumans. Oye, Carlos, que ha sido un placer hablar contigo, gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.
Y ahora ya sabes.
La tertulia freak.
Eso, la tertulia freak. David Casero, ¿cómo han acelerado las presentaciones de inteligencia, bueno, basadas en inteligencia artificial,
Dios mío, el monotema ya, Es que es monotema, es que
La primera semana de junio arriba el Worldwide Developers Conference de Apple, on, se supone que sabe hablar de inteligencia artificial, pero será la darrera, la cuarta presentación en poc més d'un mes. Recordo que el dia abans de la de Google, OpenAI, mira, no sé si con guión o sin guión, va presentar la evolució de ChatGPT al ChatGPT 4o, que és una passada.
Que además todo el mundo que esté registrado le dan una prueba y lo puede probar.
Vale. Al endemà, Google, Gemini 1.5, exacto. Plus, no sé qué.
Recordemos que desde el navegador de Google, desde Chrome, pones arroba y ya tienes Gemini activado.
Ahí, Microsoft.
Con Copilot, que ya existía Copilot y además con su versión de pago para la ofimática y su Copilot Plus.
Lo que pasa es que Microsoft pot, porque pot, va un pas enllà, yo creo que fa el model de Apple, porque ayer presentó inteligencia artificial y cacharros. Integrado.
Correcto. Y además algo muy importante.
¿Qué presentaron, David?
Y además algo muy importante, y es que no presentaron Copilot cómo funciona bajo su sistema operativo de Microsoft, sino que, bueno, pues ya se pusieron algo más por encima y dijeron, oye, que esto es para todos y para todo. Es decir, que los señores de los Mac también van a poder utilizar Copilot, y además que Copilot va a ser su herramienta preferido. Primero, bueno, pues imaginar que antes de comenzar quieren ser, como bien dices, una IA de Apple's. ¿vale? Y que Apple todavía, ojo, al estilo de Apple, cuando Apple todavía no ha hablado de inteligencia artificial, ¿vale? Pero la presuponemos, ¿no? Y hay que entender, ¿vale?, que Copilot Plus, bueno, pues es el sello de Microsoft, es decir, que estará además disponible en todos los portátiles que tengan un procesador con motor neuronal, que lo llaman. Es decir, todos los procesadores que dentro tengan NPU van a poder utilizar Copilot Plus. ¿Al final de qué estamos hablando? Fijaros que estamos hablando de una inteligencia artificial, pero no es el desarrollo de la propia inteligencia artificial, sino que es que chipsets que están dentro de nuestros equipos, que es lo que hablamos siempre, sean capaces de hacer esta supercomputación.
¿Te suena esto?
Como,
¿no?,
como yo hablo de la IA. Exacto, es decir, suena, ¿eh?, la presentación del chip M4 dentro del iPad Pro, que ahora vendrá en todos los equipos, y que ya un M3 o un M2 incluso está muy por encima neuronalmente que todos estos chipsets, pues bueno, pues al final es la procesación o el motor de procesador que tiene dentro de ello. Las funciones de Copilot Plus, incluso, que vamos a ver no solo en Windows 11, sino que ya dijeron que Copilot Plus en Windows 11 y en MacOS 15 vamos a ver funciones muy interesantes, y dentro de ellas 5 que han podido o que podemos destacar de ellas. Una de ellas, el recordatorio. Cualquier cosa que estemos haciendo en el ordenador nos va a decir: oye, nos llega esta alarma, tenías este correo para las 11, tienes esto que te ha llegado, tienes esta agenda. Cualquier cosa la podemos posponer o volver a recordar. Me da igual que sea una llamada, que sea enviar un correo electrónico, que sea acabar y enviar un Excel o un Word. Dentro de todo esto vamos a poder crearnos automáticamente un recordatorio, o de entrar a una página web, o de que a las 12 de la mañana tengo que entrar a confirmar, o el pago de la excursión de los niños que tengo que entrar a través de internet. Absolutamente todo lo vamos a poder recordar.
Van posar un exemple que és il·lustratiu, que és, tu imagina't que fa 3 o 4 dies estaves buscant vestits per anar de boda, entre d'altres coses, tens allí, perquè això ens passa a tots, 20, 30, 50, 200 pestanyes obertes al navegador de feina, i entre d'altres diu: escolta, que vaig a buscar botigues online. Busques, bueno, i després segueixes treballant, i passa un dia, dos dies, passa una setmana, surt el tema, o 10 dies, i llavors penses: és que jo vaig veure la setmana passada una web on hi havia un vestit que em va agradar, que era de color gris. Uf, ara quina web va ser? Avui en dia això te'n pots anar per l'historial, intentar buscar, però clar, visitem tantes webs que és tremendo. Aquesta funció que diu el David, tu ara li dius al Copilot: escolta, mira, el dimarts de l'any passat, de la setmana passada, aproximadament, vaig estar mirant una plana web on hi havia un vestit de color gris que crec que valia sobre 200 euros. Em pots dir quina web era? I escolta, ell t'ho busca i te mostra el resultat, on estaves navegant i en quina hora.
Sí, sí, precisamente es porque tienen todos nuestros datos, entonces lo puede buscar ya la inteligencia artificial, nuestros datos. Y ojo, casi sin salir a internet, solo con el propio procesador que tiene el equipo dentro. Imaginaros igual, aquí mirar, hay funciones, la siguiente función, la de traducción de subtítulos en local, es decir, poder subtitular en más de 40 idiomas, la conversación o el vídeo que estamos grabando, la verdad que es la leche. Bueno, pues esto es instantáneo con Copilot Plus. Pero ojo, fijaros que esto lo presentaron y dijeron: será realmente fácil de verlo en un Mac. ¿Por qué? Por la potencia de sus procesadores. Pero poder grabarte un vídeo y automáticamente, sin ninguna aplicación y sin nada más que Copilot, decir: oye, ponme los subtítulos en francés, que lo voy a enviar a, ponme los subtítulos en inglés, o incluso, ojo, ves creándome 3 versiones cuando esté hablando o haciendo un Microsoft Teams, y hay estos 4 usuarios que su idioma es el francés, estos 5 que es el inglés y estos otros 4 que es el alemán. Tú estás hablando en castellano y ellos están escuchándolo, por supuesto, que en castellano, pero cada uno con sus subtítulos en su idioma. La verdad que es la leche.
¿Sabes dónde crec que trobarem el mur? Perquè, clar, fixa't que nosaltres fa molt temps que en parlem. Escolta, la intel·ligència artificial no és gratuïta. Té un cost de recursos i d'energia al darrere que és molt més alt del que ens podem imaginar, però molt. Costa molts diners desenvolupar-la i mantenir-la i que funcioni. Llavors, ja s'està veient, vos intel·ligència artificial? Sí, paga. És a dir, ChatGPT té la versió de pagament. Google, el Gemini, si vols la darrera, té versió de pagament que s'integra dins dels seus plans d'històries. Microsoft, si vols fer anar uns models més avançats, té la de pagament. I ara falta Apple, que jo crec que diuen que també van a presentar la intel·ligència artificial normal y la avanzada que se integrará dentro de un plan de pago.
Seguramente, es decir, es que al final estamos hablando tanto del desarrollo de los chips es para hacerlo en local, las granjas de servidores y vuelvo a repetir la palabra porque esta es importante, supercomputación.
Sí, sí.
La inteligencia artificial lo que hemos conseguido es que lo que antes podía hacer una máquina en 10 minutos ahora la hace en milésimos de segundo, ¿no? Y eso es lo que nos permite realmente pues tener funciones como la autosuper resolución o efectos de estudio, es decir, que directamente todas las imágenes que estamos viendo, nuestro procesador sea capaz de ponerlas en mejor resolución, de que tengamos una mejor calidad, de que hagamos fotos y automáticamente nos ponga la luz, el estado que queremos para verlo lo más real posible, incluso efectos para utilizar en videollamadas, ¿no? Como decía, podemos tener los subtítulos en videollamadas, pero es que además vamos a poder estar en cualquier sitio sin que se note absolutamente nada.
Es que esto la es de película que, de ciencia ficción de hace 4 días, ¿eh?
Total. Antes de que llegue una pantalla transparente, ¿no? Como veíamos en Minority Report y tiráramos las cosas al aire, la verdad es que el aire, que es Internet o estas funcionalidades, son las que nos están alimentando. Ahora, lo que sí que es verdad con todas las presentaciones que hemos hablado de estos últimos días es que, bueno, pues tendremos que esperar la Worldwide Developer Conference de Apple.
La última.
Claro, ¿por qué? Porque ahora mismo la pelota está en su tejado. Es decir, todo el mundo ha presentado todo. Y ahora mismo queda como Apple y la inteligencia artificial, no sé si enfocada a Siri, si enfocada a la nada o si enfocada en nosotros, porque no sé cómo la va a enfocar Apple. Está claro que nos va a enseñar a usarla más que a describirla, como han hecho el resto, porque a eso sí que nos tiene acostumbrados. Bueno, pues veremos el próximo 10 de junio donde se sitúan todas estas apuestas. Pero bueno, Copilot Plus ya está aquí, Gemini ya está aquí, ChatGPT 4, o lo podemos probar todos de forma gratuita.
Hay un rumor muy fuerte en el que Apple y OpenAI habrían signat un conveni de col·laboració. Hay un rumor, digo. Y en el que tota la intel·ligència artificial de ChatGPT s'integraria amb Apple. Jo, sense saber-ho, crec que el que ens presentaran, com bé deia el David, és no el que és la intel·ligència i el que pot fer, sinó com la integren a tots els aparells i com te la integraran al dia a dia, perquè tu no ho veguis, o sigui, no tinguis la sensació de que l'intel·ligència artificial és una cosa a part. No, ja està integrat dins dels sistemes. I aquí és on, si tens el control del hardware i del software, és on pots fer bona feina. Microsoft ha dado este paso porque...
precisamente lo que ha hecho con el nuevo, aprovechando el nuevo lanzamiento del nuevo chipset de Snapdragon, el X Elite, que es precisamente el que lleva toda esta parte neuronal, ha dicho, oye, quietos, que lanzamos dos nuevos portátiles para luchar contra la supremacía del MacBook Air, que lleva la friolera de 12 años como equipo número uno en el mercado, friolera, más de una década, y quiere acabar con esta supremacía. Precisamente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sacado dos portátiles nuevos, pero ha presentado allí de forma muy rápida un total de 22 portátiles. 22 portátiles que llegan con la categoría de Copilot Plus, ¿vale? Al tener en equipos de Acer, de Asus, de Dell, de HP, de Lenovo, de Samsung y demás, este tipo de chip.
Con botón en el teclado directo ya para el Copilot, para entender, es el Siri de Microsoft, ¿eh? Es el asistente, ¿eh? Es de un Copilot, ¿eh? Pero es eso, ya te el botonet directamente al teclado, ¿eh?
Sí, sí. Y estos tienen, bueno, ya te digo, lo único es que en estos modelos de portátiles, que serán los más caros y estarán a partir de los 1.000 euros seguro, es decir, no será más barato, con los Snapdragon X Elite y los X Plus, ¿vale? Es decir, al final todos estos fabricantes, bueno, pues han decidido tener su equipo élite y su ultrabook, no solo para luchar contra esto, sino para estar también en esta carrera de esta revolución uh-huh. industrial que estamos viviendo, como es la inteligencia artificial.
Bueno, dos semanas, en dos semanas tornem a veure si aquí canvia tot o no. Fixeu-vos que fins ara, i per mi ja era una barbaritat, estàvem a un cicle de renovació d'aparells i coses noves d'un any. O sigui, cada any telèfons nous, ordinadors nous, aparells nous. Amb la intel·ligència artificial jo crec que hem arribat a una renovació ara dels 6 o 4 mesos, entre 4 i 6 mesos, perquè cada 4 o 6 mesos hi ha novetat, hi ha evolució, hi ha canvi de versió, i per tant això va molt, 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 molt ràpid. Bé, d'aquí dues setmanes et tornarem a parlar. David Casero, abans d'arribar a les dues, parlem d'entreteniment. Si tenies HBO, o després que es deia HBO Max, que sàpiguis que ara... És curioso perquè jo crec que és una marca potent, HBO. Pues se la van a cargar.
Se l'han cargat.
Bueno, se l'han cargat. Ara se llama...
Max.
Y punto.
Y punto, ya está. Max, lo que ha hecho ha sido cambiar realmente ha cambiado todo su modelo de negocio al 100%. Fijaros, ahora mismo Max lo primero que ha hecho... cambiar su marca, introducir contenidos de Sky, introducir algo más de contenidos, cambiar las cuotas, cambiar incluso la aplicación. Te tienes que descargar la aplicación de Max si ya tenías HBO contratado. ¿Pero qué ha hecho además? Bueno, pues ha hecho algo que hacíamos una entrevista, Jaume y yo, de sistemas de streaming de televisión en el Mobile World Congress, a una empresa que es que Max ha dejado además su aplicación y se ha metido, se ha introducido dentro de todas las plataformas, es decir, plataformas de Movistar, plataformas de Orange, de televisión. No es que ahora con la suscripción, igual que tenemos Netflix y demás, coges Orange o coges Movistar, coges su paquete de televisión y te dice, oye, aquí tienes tu usuario, tu password para que te registres porque tienes este tipo de licencia de Netflix uh-huh. o de Disney gratis. Tienes que descargarte la aplicación y ponerla. En este caso no, en este caso todo el catálogo de Max se integra dentro de la propia plataforma del distribuidor o de la distribuidora. Es decir, no tienes más que entrar a tu canal de Orange o a tu canal de Movistar y directamente tendrás allí tienes ya todas las películas y todas las series colgadas, eso sí, con una bandita al lado que pone Max, que hasta ahora ponía HBO y ahora pone Max, con lo cual no tenemos que tener una aplicación. Te puedes descargar la aplicación de Max y conectarte desde allí porque te entra dentro de tu paquete, pero realmente en casa ha desaparecido o han hecho que desaparezca el que tengas dos aplicaciones. En el mundo de estas plataformas y de la tele queda muchísimo por hablar. Esto está en plena ebullición y, como siempre, pues ahora mismo tenemos muchas plataformas con muchas productoras, con algo de competencia entre ellas porque los precios los van subiendo todos y creo que están bastante de acuerdo por detrás, pero bueno, todo esto tiene que acabar al final en una integración para todos los usuarios porque es lo cómodo, es decir, hoy día si quieres estar apuntado en los sitios, miras y tienes 8 suscripciones mensuales de entre Disney, Netflix, Movistar, tal, el deporte, Dazón, lo otro, ahora las motos, ahora los coches, ahora, es decir, todo el contenido. Ahora mismo tenemos 16.000 cuotas diferentes y tenemos hasta 10 plataformas para poder ver la tele, escuchar música y demás. Todo esto tiene que cambiar. Por ahora algunos están haciendo ciertos cambios. Creo que Max ha hecho un cambio muy interesante, sobre todo con la integración dentro de las plataformas de las propias operadoras en los países, y veremos en qué acaba todo esto, porque va a ser una guerra buena y fría. No todas las productoras van a aguantar y el negocio, bueno, pues veremos hasta dónde suben los precios y hasta dónde estamos dispuestos a pagar.
Yo ho veig així, i és allò que diem també, el mercat ja posarà tothom al seu lloc, però és que a vegades tens 5 plataformes instal·lades i no pot ser. És igual que els esports. Escolta, jo prefereixo pagar una plataforma i tenir tots els esports, ja d'una vegada, futbol, motor, tennis, ciclisme, escolta, i pago. Que hi hagi 2 paquets a dins, futbol perquè és més car i la resta, bueno, vale, venga, t'ho compro, però no, és que no pot ser que per veure les motos i la Fórmula 1, si tens una empresa, t'has de donar d'alta amb una altra empresa pel futbol, per veure el futbol sencer amb una altra empresa, és que no pot ser.
Correcte, és a dir, l'altre dia, jo, per exemple, en deportes, jo del futbol és algo que lo siento, però no sigo mucho y tal, solo por las noticias, pero bueno, el otro día precisamente me comentaban, ¿no? Me decían, ah, no, digo, ah, que no estás viendo el partido del Barça, no, yo es que tengo Movistar, pero no tengo el fútbol total, tengo la Liga y la Champions. Sí, digo, sí, ¿no te entra toda la liga? Y dice, no, eso no es fútbol total, porque hay partidos que como es de Dazón, se los queda Dazón. Sí. Entonces, por ejemplo, si solo tenías el de Movistar Fútbol, no, el fútbol total, este fin de semana no podías ver el Barça, el partido del Barça, sino que tenías que ir a Dazón a verlo y contratarlo, o contratar en la plataforma fútbol total, ¿no? Y dice, pero fútbol no es fútbol, sí, bueno, pues estos líos
sí,
es...
Oye,
es...
Sí, pero yo creo que sem dels pocs països que estem així, ¿eh? O bueno, sigui que per veure la Liga necessites dos plataformes.
Y luego que los deportes, los derechos de los deportes y demás, todo, ¿no? Todos los derechos son vendidos por países, ¿no? Pero hay plataformas que directamente en cuanto cruzas la frontera no te puedes conectar.
Sí, eso
también. Es decir, Dazón, por ejemplo, en cuanto cruzas no puedes conectarte ni abrir la aplicación porque no estás en tu país y no pueden repasar absolutamente todo. Netflix, por ejemplo, tú cruzas, abres y eso sí, hay series que te han desaparecido.
Sí, te cambias según el país al
que dices,
estás.
Y dices, ostras, y esto, y dices, sí, sí, es que aquí en este país, no lo siento, pero este contenido no hay derechos, ¿no? Pero tienes el resto de contenidos. En Dazón es que no te puedes ni conectar. Te dice, señor, usted no está en su país. Adiós, buenos días.
Escolta, que estem a les dues. Ja veieu que els temes són aquests i és del que hem d'anar parlant i sobretot que estigueu tots al dia. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I com diria el Jaume, dimecres que ve...
Més.
Vinga, directes a les dues, sóc el Ricard Álvarez, ara la Pilar García Muñiz, que et posa al dia, t'acaba d'explicar tot el que t'interessa des de Lleida i tornem demà a les 12:20 amb tota la informació de casa nostra. Que acabis de passar un bon dimecres.